Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
El Matrícula oberta, quan són 12:15 al matí a Ràdio Estel. Avui aprofitem per parlar de literatura infantil i juvenil, de com en podem encaixar també en la societat actual clàssics de la literatura, si és que cal encaixar-los, obres creades en un moment que la societat i els valors predominants doncs eren potser diferents dels d'ara. Cal contextualitzar aquestes lectures. Hem d'explicar els contes fent una prèvia i posant en situació els més petits. Bé, doncs ara ens ho explicarà la Míriam Turró. Molt bon dia, Míriam.
Bon dia.
La Míriam és mestra, llicenciada en Filologia Catalana i doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat de Barcelona. Agafaré aire i professora de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. I comencem pel més bàsic, que és un clàssic. Uh-huh. És un llibre que necessàriament ha de tenir molts anys. Podem tenir entre les mans un llibre que potser té 5 o 6 anys, però intuïm que acabarà sent un clàssic? Amb 5 anys ja pot ser un clàssic? Com va això?
Uh-huh. Bé, de fet, un clàssic seria aquella obra que té moltes lectures, que de fet resisteix el pas del temps, per tant parlaríem d'uns clàssics ja de fa molt temps, per després anar a aquesta segona pregunta que deies tu, d'un clàssic de fa poquet o un llibre de fa poquet pot arribar a ser un clàssic en poc temps, això també en podem parlar. Però de fet, què fa que una obra pugui ser clàssica? Doncs és aquesta que resisteix el temps i que a més a més es fa gran en cada nova reformulació que fem, no? De tota manera, jo hi ha una mirada que fa Italo Calvino, el gran Italo Calvino, no?, quan parla dels clàssics, no?, i diu doncs que un clàssic és una obra que mai acaba de dir allò que vol dir, no?, és a dir, aquestes infinites capes que poden tenir les lectures i que els fa justament clàssics, no?, perquè, de fet, un clàssic aborda aquells aspectes de la vida humana que ens són intrínsecs, no?, un mateix Hamlet, per exemple, no?, perquè, d'alguna manera, la literatura i els clàssics el que fan és posar-nos davant del mirall, posar-nos nosaltres davant del mirall, i no deixa de ser un reflex de nosaltres mateixos, no?, i de la nostra vida, una vida que hi ha tensions, per això aquí un primer element dins de la literatura infantil i dels clàssics és que una bona literatura ens explica aquestes tensions.
Llavors, ara estic pensant, un clàssic podria ser Harry Potter o hem de pensar més en coses tipus Hansel i Gretel?
Clar, a veure, és que Harry Potter i moltes de les obres, no?, que diem, han esdevingut un clàssic perquè justament els nostres infants els han llegit molt, no? Llavors, clar, quan parlem de clàssic i de literatura, parlem ja no solament de la qüestió temàtica, sinó de la qüestió de qualitat literària, no? Llavors, Harry Potter, doncs, té una qualitat literària determinada, però, és clar, es nodreix també d'altres fonts literàries que encara tenen un valor encara més important, no? Llavors, clar, avui en dia ja parlem de manera normal, no?, a les escoles. Doncs, un Harry Potter, doncs, ja és un clàssic, no? Diem, és un clàssic, per què? Doncs perquè ja fa bastants anys, no?
25, no? Crec que va fer fa poc. Sí. Què se suposa que ens aporten els clàssics de la literatura infantil i juvenil? Tu deies, a cada relectura sembla que creix, no? Però a banda d'això, hi ha alguns trets que els tenen en comú?
Clar, un clàssic d'entrada i una bona literatura el que ens fa és passar-nos-ho bé. És a dir, moltes vegades la literatura, i la literatura infantil, que no demanem pas a l'adulta, no? La literatura infantil demanem, a més, uns valors, no?, que ensenyin valors. O que, clar, la literatura infantil el que fa, d'entrada, igual que la d'adult, és passar-nos-ho bé, malgrat que el passar-nos-ho bé sigui estar en moments de tensió, en moments de por, en moments... Però és aquella clocadeta d'ulls que ens fa i que, a més, ens agrada. Als nens petits, per exemple, no els agraden les històries planes, els agrada aquella història que té tensió, que té... ells han de pensar què farien en el seu lloc, etcètera, etcètera. Per tant, un bon clàssic, una literatura clàssica, quins elements hauria de tenir? Primer, que ens diverteixi, que ens ho passem bé, que ens enganxi. Això, un bon clàssic, això ho té. Quan no ho té és quan llavors no perduren. Llavors sí que tenim lectures actuals.
No el rellegiràs,
exacte,
ni diràs als teus fills que se'l llegeixin, ni
exacte,
al final torna a aparèixer al currículum, no?
Exacte, efectivament. Mira, per exemple, jo tinc un clàssic per mi, és la Caputxeta Vermella. Per què? Doncs per aquestes capes, no?, que ens permet veure, no?, relectures que podem fer des que els expliquem aquesta història, no? Una història que normalment s'explica als 5 anys, Abans es fan altres lectures, no sé, per exemple, el mateix Patufet, no? Uh-huh. Es fa als 2 anys, per exemple. Per què? Perquè és un ésser molt petit que, a més, es pot identificar el nen de 2 anys amb el Patufet, no? Malgrat això, és molt eixerit, Per tant, aquí té un valor que ha esdevingut clàssic, no? Després, quan són una miqueta més grans, amb 3-4 anys, què fem? Doncs expliquem, per exemple, les 7 cabridetes i el llop. Per què? Doncs perquè són una miqueta més grans i aquesta por d'un llop la tenim repartida entre 7 cabridets, perquè els nens encara són petits, no? Després es fan una miqueta més grans, als 4-5 anys, comencem a explicar, doncs, els 3 porquets, perquè ja són nens més grans, per tant, un mateix monstre, no?, d'entrada, un mateix llop, el repartim entre 3, per tant, ja som més grans, per tant, podem assumir, doncs, entre cometes, més por, no? Després ve una Caputxeta, doncs, la Caputxeta, que és un conte absolutament tradicional i que, a més, avui en dia, amb molts aspectes de la publicitat, jo, per exemple, recordo la colònia Chanel, no és per fer propaganda, però fa molts anys van fer un anunci boníssim i que es veia la noia que era la Caputxeta, representava la Caputxeta, i posava allò amb ordre en el llop, no? Volguem dir, i aquí hi havia un tema també de fascinació un de l'altre, etc. Clar, si nosaltres no coneixem la Caputxeta Vermella, difícilment podem entendre
aquest
anunci.
Clar, aquesta clocada de llull que ens fa, l'anunci, ens la perdem, perquè no tenim ni idea de com adquireix poder, no?, com s'atrauen els dos. Però més enllà de que ens agradi, ens diverteixi, podem rellegir-lo, el text, com ha de ser aquell text? Se suposa que la qualitat, encara que sigui una cosa senzilla per nens, s'ha de notar.
Exacte. Un bon llibre, i ja no solament un clàssic, sinó ja un llibre actual que sigui bon llibre, bàsicament és literatura, per tant, una mica el que dèiem abans, no?, ha d'estar ben escrit. Els nens són petits, però són eixerits, I els nens, els adolescents, i per tant, el llenguatge ha de ser un llenguatge que els pugui arribar bé, però que no sigui simplista, que sigui un llenguatge ric. El que dèiem abans, la literatura es nodreix també, doncs, d'aquesta adjectivació, els estem formant també des del punt de vista literari. Per tant, la trama és important, però com expliquem aquesta trama també és importantíssima.
I ara què fem amb un llibre que té potser 200 anys i el llegim el 2022? És necessari que els contes o que les novel·les infantils, juvenils, siguin una eina per l'educació moral? O potser no cal i no és aquesta la funció que han de fer?
Clar, a la literatura infantil, pobreta, li demanem molt. Li demanem un aspecte de didàctic, aquest didactisme. I jo vinc del món de la didàctica. Però ens hem de passar bé d'entrada. Si a més, doncs, ens ajuda a poder treballar algun aspecte que nosaltres diem, doncs, per exemple, això mateix, la Caputxeta Vermella. A veure, la Caputxeta Vermella, com dèiem, té moltes capes. I ens ajuda a treballar, doncs, com ens enfrontem a les pors, als perills, a tot allò que ens arriba. Aquí jo avui he vingut ben acompanyada.
Sí, has portat dos llibres. Ah, un és una caputxeta.
Exacte.
Veure, me'ls sí. Deixes veure?
Mira, l'altre dia dèiem que un àlbum, i aquests dos són àlbums, un àlbum il·lustrat no es pot explicar per la ràdio, perquè té imatge, i justament les imatges d'aquests dos que he portat avui, un és La niña de rojo, del Roberto Innocenti, que és una meravella, i l'altra és una Caperucita Roja, que per tant, fixa't aquí, ja no ens diu la Caperucita Roja, ens diu una. Per tant, ja ens està dient aquest article indeterminat, aquest una, que no trobaràs la Caputxeta Vermella, sinó que és una caputxeta en media res, és a dir, al mig de la història, que és una caputxeta absolutament eixerida i, a més, irònica. Clar, és una caputxeta per llegir amb nens i per explicar amb nens d'un cicle superior, però també a la universitat.
És meravellós. Jo no coneixia cap dels dos. He començat amb una Caperucita Roja, de la Marjolaine Lirey, amb l'editorial Oceano Travessia. Molt cuidat, no?, des de ja la tapa dura, aquesta forma rectangular amb una mida... Home, si són molt petits aquestes pàgines tan primes ens les trencaran, però ja quan ja comencen a ser una mica més grans, no? Una etapa que convida una mida de llibre que, que poden manegar aquelles mans petites i amb un llop xulesc des del principi, no? Des del primer moment, amb, un, amb una caputxeta que està... No saps qui l'ha dibuixat. S'està dibuixant ella mateixa, és un nen que ha passat per qui l'ha dibuixat.
I, a més, jo el recomano molt, aquest, perquè ara, esclar, és el que dèiem, no el podem explicar, les imatges, però sí que podem dir alguna coseta, i és que aquesta caputxeta no té ulls ni té boca. És a dir, és absolutament expressiva, és el seu cos el que ens expressa moltes coses. I, a més, ja veureu que és una caputxeta que el llop és en negre, la caputxeta és vermella, i el text, en funció de qui el digui, té un color o un altre.
Un color o un altre. I el fons és tot blanc i unes línies senzillíssimes, com a molt un suport a sobre el que està la caputxeta, per estar a la mateixa alçada que el llop.
Exacte. Mentre que l'altre, el de Roberto Innocenti, que es diu La niña de rojo, clar, ja ens està dient que està parlant de la caputxeta, el mateix títol, i ja ens està dient, nois, que anem a la caputxeta, que hi ha una intertextualitat molt interessant. I, a més, Roberto Innocenti fa una cosa molt bonica, és un llibre de fa 10 anys només, però ja és un clàssic, allò que dèiem abans, no? I per què és un clàssic? Doncs perquè, d'entrada, és un llibre que a mi m'agrada molt perquè reprèn la idea de la literatura tradicional des de l'oralitat, és a dir...
Clar, de fet, aquí a la contraportada tenim un grup de nois i noies asseguts al voltant d'una taula on hi ha una senyora gran, una velleta, però que sembla una figura petitona, com una figura màgica, no? I que està teixint una bufanda, que, per cert, els colors de Gryffindor, de Harry Potter, i diu, acercaos, niños, que os voy a tejer un cuento.
Exacte.
Que és com comencen moltes històries.
Exacte. És una mica aquesta idea que ara tu comentes, no? De com entrem des de la tradició oral, eh? I aquí és molt bonic perquè un llibre que és absolutament contemporani, perquè és una caputxeta que ens diu, comença amb la història típica, no? Hi havia una vegada que els està dient als nens, entrem a la ficció, i per tant no és real el que us explicaré, però sí que reflecteix com som nosaltres, i diu, hi havia una vegada, doncs, en un bosc de ciment, per tant, ja ens està dient...
És preciós, l'estem veient ara, el bosc de ciment. És com un 13 rue del Percebe.
Sí, senyora.
D'un extraradi una mica humil, amb tot de veïns.
Sí, sí, i a més aquí ja veureu a les pàgines, no farem spoiler, però sí, bueno, a més coneixem la història, però sí que és cert que, clar, s'emplaça dins de la ciutat amb tots els perills i situacions que ens trobem a la ciutat. Per tant, pels joves, no? És a dir, aquesta idea de la caputxeta és la transició al món adult.
Quan comencen a sortir, quan has de començar a deixar els nanos que surtin al carrer i tots els sembla llunyíssim. No és que, no, el carrer, la següent illa, no, és que està molt lluny, és que hi ha molts cotxes.
Sí, sí, és que és un llibre que la veritat és que els nanos adolescents, un 5è, 6è de primària, s'hi enganxen molt perquè se senten identificats. I a més aquesta idea, no, que dèiem al principi de... que el mateix Innocenti ens està dient que aquest llibre que és tan actual ve d'aquesta tradició oral dels contes d'abans, no? És a dir, aquesta idea que tenim, no? de la importància dels clàssics avui en dia, no? I a més això, surten nanos que es troben identificats, els mateixos alumnes.
És meravellós, no el coneixia. I això que només he vist les il·lustracions, que m'estic deixant passar aquí tot el text. Sí.
El text és meravellós.
2012.
Sí.
Mira,
sí,
doncs dues bones recomanacions per recuperar literatura clàssica actualitzada, diríem, no? I això que plantejàvem al principi, què fem quan... Bé, crec que va passar... Tu poses l'exemple d'un... Ens explicaràs ara d'una escola de Barcelona, d'un AFA, no?, una associació de famílies, que es va trobar amb les queixes d'altres famílies del centre escolar perquè creien que els llibres que els nois i noies o les criatures s'enduien a casa, allò típic, no?, que s'emporten un llibre, van a la biblioteca per fomentar la lectura, doncs que no se'ls podia llegir perquè o eren massa masclistes o eren massa sexistes, no? Què va passar?
Clar, és una situació que no és única, ha passat, i a més els claustres de professors, és a dir, de mestres, s'ho plantegen, ens ho plantegem, o sigui, és una qüestió que preocupa i que a més és una situació, un tema molt actual, que cal abordar tenint en compte totes les veus. Jo penso que en aquell moment, quan va sortir, a més va esclatar en els diaris, jo penso que fins i tot Van fer unes crítiques molt ferotges a l'escola, eh? I jo penso que s'ha d'anar molt en compte justament per escoltar totes les veus. Llavors, bàsicament no és que diguessin anem a bandejar, anem a treure tots els àlbums clàssics.
Haurien de buidar la biblioteca.
Exacte, exacte.
I nosaltres també a casa.
Exactament, és que potser el 70-80% dels llibres d'adults tindrien, si els llegéssim amb clau de gènere, serien sexistes.
No podríem veure tampoc moltíssimes pel·lícules, obres d'art del segle XX.
Clar, per tant, aquí la gràcia està, o la gràcia, o la importància està amb el mediador o mediadora, no? O sigui, les persones que som allà al costat, des dels mestres, els professors, els pares, les mares. Clar, evidentment, sota aquest criteri, no?, que dèiem dels llibres sexistes, hauríem de buidar moltes coses, i no solament els llibres, sinó també tot el que són les cançons. Les cançons també trobem aquí, la publicitat, o sigui... Llavors, clar, més que bandejar, potser és de dir, a veure, com ho podem fer, realment, per treballar bé aquesta tensió, aquest aspecte, doncs, per exemple, de gènere, no? Ara parlàvem de la caputxeta mateixa, els clàssics ens permeten parlar en genèric, no?, d'aquestes passions humanes que tenim. És igual que siguin nens o que siguin nenes. No cal que sigui un caputxet o una caputxeta, no? O sigui, aquestes passions, aquestes qüestions, doncs això, són tant de noi com de noia, per exemple. Clar, què passa a les editorials? Molt sovint es troben amb que es demana, no?, doncs aquesta lectura, no?, de suavitzar el tema del gènere. Llavors, clar, moltes vegades fem una mediació acrítica, eh? I de vegades hi ha productes al mercat que dius, és com si ablaníssim, no?, com si liquéssim qüestions que s'han de treballar.
Això vol dir, per exemple, ara qui tingui aquest dubte, no?, que digui, és veritat, estem llegint uns llibres que potser no responen als valors del segle XXI, no?, i que en el seu moment, fa 60, 70 anys o 200 anys, tenien sentit. Com ho hauríem de fer? Ara estic pensant no en els professionals, que ja ho sabeu, els mestres, els pedagogs, sinó les famílies, no? Quan llegim un d'aquests contes, què hem de fer? Hem de compartir? Hem de deixar que potser ells ens diguin? Perquè les criatures tenen un filtre que de seguida et diuen, ah, és que això és masclista, no? Uh-huh. Ells a vegades se n'adonen abans que els que som adults i hem conviscut amb molts vicis, uh-huh, i que no som capaços d'adonar-nos que allò potser no és gaire igualitari, no? Els hem de deixar, hem de posar en context, uh-huh, hem d'esperar acabar la lectura i dir, bé, però això passava abans, però ara... Com ho hem de fer?
És complex, eh? Certament és complex. A veure, la lectura que fan els nens, els petits, sobretot em refereixo, no és la lectura literal que fem nosaltres. És a dir, les connotacions que nosaltres veiem de gènere, quan són petits ells ho veuen que passa una història que s'inicia amb un hi havia una vegada i s'acaba amb conte contat, conte explicat. I a més el conte s'ha d'acabar, eh? És a dir, entrem a la ficció per després sortim d'aquesta ficció per arribar altra vegada a la realitat. Clar, hem de pensar que d'entrada que la idea aquesta que tenim nosaltres d'infant ha de ser des d'una perspectiva menys infantilitzada. És a dir, els nens són petits però són capaços d'interpretar, com ara tu deies, i de ser crítics, però també els hem d'ajudar a ser crítics. Per tant, què podríem fer? Doncs oferir aquests espais de conversa que deies tu. Per exemple, tot el tema de les sèries, no veure-les com unes competidores, sinó, de fet, com un aliat, també, no? Si, per exemple, no sé, els nanos han vist la saga de Crepúsculo, doncs després podem parlar, doncs, de Dràcula, de Mary Shelley, no? Per tant, fer aquests híbrids, també.
Sumar.
Sumar, exacte, sumar, eh? Després, oferir molta diversitat de textos de qualitat. O sigui, l'important és que sigui un text de qualitat, no? Clàssics tradicionals i després clàssics contemporanis, com dèiem abans, no? El mateix aquest d'Innocenti o aquests dos que hem vist, aquestes dues caputxetes, o altres textos que són molt bons, no? I que ja esdevenen ja clàssics. Per tant, establir diàleg entre obres clàssiques i modernes, això que ara estàvem fent amb Innocenti, no? Però sobretot és important que coneguin els clàssics. Per què? Perquè podem fer una clocadeta d'ulls si coneixen aquests clàssics, eh? I fer aquesta intertextualitat, i gaudir-ho molt.
Passar-nos-ho bé, que al final és el que volem, no? Que siguin enamorats dels llibres, de tota,
exacte,
mena de llibres, però que siguin bons llibres, uh-huh, i que perdurin al llarg dels anys i s'acabin convertint en clàssics. I suposo que serà interessant veure potser d'aquí 20-25 anys quins valors mostren els llibres de principi del segle XXI, no? I es podran comparar, segurament, no sé si canviaran molt o poc, el que es va escriure el 1950, els 80, el 2020 i potser el 2050.
Exacte. És que, de fet, la literatura el que ens mostra també és aquesta mirada històrica. I ens ajuda la literatura a veure què pensaven i com veien les coses les persones de fa molts segles. I això també és un valor afegit.
Com la publicitat, de fet, no? Això que deies al final, que aquell anunci de la caputxeta, una caputxeta que anuncia un perfum i que potser li han donat una mica la volta, però veiem, podrem veure, per exemple, d'aquí uns anys, com hi havia una consciència mediambiental que fins i tot begudes que associem a l'estiu, doncs ens mostraven que des de l'empresa estaven conscienciats. Que interessant. Ara mirarem els llibres d'una altra manera. Míriam Turró, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ja potser fins després de l'estiu.
Molt bé. No?
Perquè ara ja en tenim dues setmanes i ja no ens tornarem a trobar. Que passis molt bones vacances.
Igualment, i molt bona lectura per tothom.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.